vegades tenen cert amor justificat, a vegades, no? Dels nens petits a casa, de què farem amb ells, de que, clar, necessiten córrer, però... I els adolescents, què fem amb els adolescents? Els adolescents necessiten el seu espai, sovint viuen més independents, no?, del dia a dia, no demanen tanta atenció, però tampoc també reclamen que els deixin més tranquils. Entenc que a mesura que passin els dies cada vegada serà més complicat, per això nosaltres volem proposar alguna solució i per això tenim en comunicació a la Isabel Custodio, que és psicòloga i membre de la xarxa d'educadors Dead Building. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
La situació és apocalíptica en aquest sentit o no?
Bueno, potser no tant. Estan sent uns dies de molta descoberta i el món de confinament amb els adolescents també ho està sent en aquest sentit.
Mm. Com està anant tot plegat en general? Teniu alguna notícia?
Bueno, més que notícia, tenim testimonis de pares i mares que, bueno, que s'estan trobant, com tots nosaltres, convivint o no amb adolescents, que s'estan enfrontant amb una situació per la qual no disposàvem ni de manuals ni d'instruccions i molt menys de les emocions treballades ni gestionades per poder-hi fer-hi front. Si en això li sumes les barreres físiques d'un confinament, que tot sovint són pisos, sense sortides a l'exterior, sense possibilitat de fer servir ni zones comunitàries, ni espais oberts, algo tan necessari ara mateix en l'educació dels nostres fills, però no pots imaginar que tots estan una mica reinventant-se, una mica la paraula seria aquesta, no? Reinventant solucions i maneres per descobrir noves formes de relacionar-se, al final és això, no? I no està sent fàcil, bueno, el que ens diuen molts pares i mares és que, i adolescents també ens ho diuen, que no està sent fàcil perquè una mica la primera fase que ha estat el cop de la parada, l'aturada dels instituts i l'aturada de les escoles, tothom, més que menys, l'ha viscut amb una certa emoció, sorpresa, inclús agradable, d'ostres, mira que bé, ara no tenim col·le, no tenim institut, per anar als exàmens, doncs ha vingut ja superada per una segona fase d'inquietud i de fer malestar, no? De que les parets ens cauen a sobre, de que no puc tenir la vida social que tenia abans, no puc sortir quan jo ho necessito, no puc veure l'amiga amb la que em faig confidències, no puc veure el nòvio o nòvia parella amb el que estic començant i segurament necessito veure i tocar, etcètera. Vull dir que tot això són situacions que ens estan, bueno, que ens està venint de nous, tant els pares com els nostres fills. És així, sí.
Clar, evidentment, estem parlant d'un col·lectiu que normalment, per exemple, és això, que ens imaginem els nens més petits, ens els imaginem al menjador, fent soroll, movent-se, demanant cas, etc. Però, en canvi, els adolescents potser ens els imaginem més a la seva habitació, no? Fent una mica la seva vida, clar, però en aquesta situació de confinament, realment, se'ls pot acabar caient a l'habitació a sobre.
De tot una mica, és a dir, com a pare i mare, com a pares i mares, el que ens plantegem molts de nosaltres, i els educadors també ens ho plantegem, i és si aquest autoaïllament tan propi d'aquesta fase de l'adolescència, que és que busquen els seus referents a través de les xarxes socials i a través de les pantalles a les que estan connectats, si els hem de deixar fets, si no els hem de deixar fets, si hem de permetre que passin hores i hores tancats a la seva habitació, aquest és el neguit més gran amb el que s'enfrontaran a mateix els pares i mares, al marge d'altres que poden venir donats per la pròpia convivència, no? De que ens veiem obligats a estar 24 hores compartint passadissos, quartos de bany, espais amb roba bruta, cuines, etc. Aquest seria una altra dificultat, no? Però potser la que ens genera més dubtes per desconeixement és quin ha de ser el nostre rol com a pares i mares, no? Hem de deixar que els nostres fills s'autoaïllin, hem de forçar-los a fer activitats conjuntes amb els pares. Com tu deies, és molt diferent tenir infants de 4, 5, 6, 7, 8 anys fent puzzles al saló o fent legos o mirant les classes a la televisió o el que sigui. És molt diferent perquè ja tenim tenim una presència, no? sobre aquests fills més petits, però sobre, com tu deies, amb els adolescents no tenim aquesta presència, no estem dintre de les seves parets per saber què estan fent i això pot generar un cert neguit. Llavors, davant de tot això, no hi ha recepta màgica, és evident, cada família ha de trobar el seu equilibri, però la paraula màgica és precisament aquesta, equilibri. Aprofitar el temps per donar-li la volta a les situacions aquestes. Hi ha moments en el dia en què sí estem junts, o com a mínim hi hauríem d'estar, com pot ser algun dels àpats del dia, sacralitzar una mica algun d'aquests àpats, descarto l'esmorzar perquè els nostres horaris de dormir i els dels nostres fills és diferent, s'aixequen quan volen i només, però sigui dinar, sigui sopar, sí que seria important que respectéssim un temps a taula tots junts i aleshores convertir aquest espai a taula com l'espai de diàleg i inclús de planificació dels següents moments que volem passar junts. Davant de tot això, cada família ha de trobar el seu llenguatge, evidentment. No ha de ser un llenguatge, entenc, des de la imposició, no ha de ser marcar uns horaris fixes, marcar uns calendaris d'activitats semblants als que podem tenir a la vida real, i després explicaré per què, i és una raó molt concreta, i és que no és la mateixa, no té res a veure els horaris, les activitats amb les que es maneguen els nostres fills quan surten de casa, que quan els obligues a fer-ho dintre de quatre parets. No pots seguir la mateixa cadència, el mateix ritme. L'altre dia un adolescent ens deia: mama, és que jo estic confinada, és que pivoto tota l'estona sobre 30 metres quadrats, no em pots demanar que deixi una activitat, me'n posi una altra com si fos un autòmata. Això em surt bé quan surto fora, quan vaig a l'institut, quan agafo l'autobús, quan agafo el tren. Ja tinc temps per fer aquestes transicions. Però quan em moc en un espai reduït de 15-30 metres quadrats, no tinc aquesta capacitat. Perquè això, per tant, relaxem aquesta exigència també i trobem dins dels espais que sí que ens és obligat que estiguem junts, com pot ser perfectament un àpat o un espai de post-sopar al sofà de casa, per encetar certs diàlegs. I aquests diàlegs poden ser com va l'habitació, amb qui xerres, amb què feu, a què us dediqueu, són Skypes, mires vídeos, aprens, fas classes, que el noi noia tingui ganes d'explicar-nos als pares i mares. I després hi hagi una part del diàleg que vagi, bueno, què fem demà? I quina estona podem decidir passar plegats? Què ens hauria de gust de fer? Un joc de taula, un joc de rol, una estona de play? M'ensenyes a jugar aquest joc que jugues tant i que jo no sé jugar? Hem de sortir també nosaltres de la comoditat de que els fills estiguin a l'habitació i possiblement convidar-los a que se sentin a gust fent coses amb nosaltres. No tot el dia, però dos o tres moments al dia.
Però en tot cas intentar evitar si estaria massa a sobre, no? És el que dedueixo.
Exactament. Jo crec que precisament, a veure, sociològicament els adolescents es defineixen per estar construint un procés d'identitat personal. I aquest procés d'identitat també històricament i sociològicament no el fan únicament amb els pares. Ho fan sobretot amb iguals. Això els psicòlegs, pedagogs, educadors, sociòlegs ho sabem perfectament, no? Els seus referents per com volen ser adults l'han viscut amb els pares des que eren petits, però ara no som els protagonistes de l'acció educadora. Això els pares són conscients, els educadors també són conscients. Som part important de la seva vida, però no som els elements claus que els ajuden a construir qui volen ser en un futur. On troben aquests referents? Pues ja ho sabem. Ho troben amb els seus iguals, amb el seu grup d'amics, bàsicament, amics i amigues, amb les persones que ells admiren, i ara aquí em refereixo pues, als influencers, a la gent que està a les xarxes socials, a la gent que ells segueixen. També segurament persones d'influència que no tenen per què estar a les xarxes socials, com poden ser experts, persones que en el món adult per ells signifiquen alguna cosa, esportistes, per què no, intel·lectuals, escriptors, artistes, etc. I en algun lloc d'aquesta llista també hi estem nosaltres, els pares. Però el que és evident és que no estem a dalt de tot. Per tant, hem d'assumir aquest rol de que som importants però no podem imposar aquest ser referent, aquest continuar a ser referent. I és aquesta la raó per la qual la imposició perd tot sentit. Perquè aleshores l'únic que aconseguirem és generar un rebuig. Clar, estan obligats a veure'ns 24 hores al dia. I si a sobre aquestes 24 hores confinats que passem junts en aquests metres quadrats els obliguem a entendre que tot ha de passar per nosaltres, l'únic que aconseguirem és un rebuig i un aïllament encara més gran, el que diem un confinament dintre del confinament. Per tant, com trencar aquesta tendència? Bueno, doncs sent molt pacients, sí demanant des del diàleg i des del pacte, treballar molt la cultura del pacte. Pactem quina estona volem passar junts, pactem, i ara m'endinso una mica en un concepte que jo treballo molt, que és el de la gestió del temps, i és pactem quines coses sí volem haver fet quan s'acabi tot això. Aquest podria ser un bon objectiu, no? Quan tot això s'acabi, d'aquí un mes, d'aquí un mes i mig, d'aquí dos mesos, no ho sabem encara, quines coses sí que m'agradaria que haguessin passat, o que sí que ens agradaria com a família que haguessin passat. I ara posaré exemples totalment logístics, com pot ser: mira, doncs podem aprofitar per fer fora la roba que ja ens va petitar. Podem aprofitar per ordenar l'armari. Que ells no ho visquin com una cosa obligada, sinó coses que, igualment, com que estem confinats i s'havien de fer, doncs mira, ja les hem fetes. O ordenar el traster que tenim a baix al garatge. O jo què sé, o canviar la vaixella. Ara estic dient tonteries, però una mica perquè s'entengui la idea de que són coses que ens podem marcar com a objectius a mig termini, que no cal fer avui ni demà, el que ens dona l'excusa per pautar coses que podem fer junts. Vale? També podem, no sé, treballar... Ens agradaria haver vist, ara que estan totes les òperes penjades a YouTube, o obres de teatre, vale? I que a més són gratis, i bueno, ja sabem que la cultura s'ha de pagar, i així ha de ser, però ara tots els artistes i tota la gent de la cultura s'ha posat d'acord per fer-nos accessible. No? Pues aprofitar aquesta finestra d'oportunitat i dir, ostres, mira, hi ha aquesta obra que sempre hem volgut de veure, aquest musical que sempre hem volgut de veure, abans que s'acabi el confinament, hauríem d'haver trobat un moment per veure-la junts en família. Això són bons plans. I no són plans que hagin de sortir de nosaltres. Poden ser plans en el diàleg d'aquesta sobretaula, de l'àpat, del sopar, que jo dic, escolteu, què us sembla si cadascú aporta alguna idea en aquest objectiu familiar, no? I aleshores ja, com a pares i mares, l'únic que fem és vehiculadors d'aquestes propostes. Això pot ser interessant per ells.
I hi ha una cosa, però, que evidentment durant aquests dies en algun moment haurem de posar algun límit a alguna cosa, entenc, no? Perquè evidentment són adolescents, sí. però també han de saber fins a quin punt, per exemple, estic pensant en la tecnologia, no? Que pot ser un moment de risc, no? per desenvolupar conductes addictives, per exemple.
Mira, dir una cosa molt, molt, molt important, i és així, eh? I altres experts en addiccions també ho estan alertant, no? És a dir que aquest moment de confinament, aquestes 24 hores al dia multiplicat pels dies que estarem tot tancats a casa, és un moment una mica vulnerable en aquest sentit, no? Aquí sí que és veritat que jo vull llançar un missatge de tranquil·litat, ostres, hi ha famílies que això en el passat tampoc han tingut ocasió de treballar-ho i ara se'ls farà encara més difícil. És a dir, allà, en aquelles famílies on hi ha hagut potser més llibertat, més carta blanca, més volia dir confiança, però bueno, més deixar fer els infants, ara es trobaran que no saben com abordar-ho. Perquè bueno, doncs, si els teus fills han tingut mòbil des de que tenien 8-9 anys i han tingut tablet i han tingut accés a wifi limitat i han tingut play, etcètera, etcètera, ara com talles això, no? Si en els moments que no hi ha hagut restricció no ho has restringit mai i no hi ha hagut una cultura de treballar-ho com a família, ara és possible que els estigui resultant més difícil que mai.
Ara no són fora de casa mai, llavors entenc que se'ls ha de fer, també s'ha de treballar perquè entenguin que no estan de vacances, per dir-ho així.
Totalment. Jo, pensant en aquestes famílies, concretament en les que no venen d'una tradició familiar de posar límits en aquest nivell, podríem pactar progressivament. És a dir, resultarà difícil, ho entenc, perquè precisament no ho han fet abans, però dir, ostres, nois, a veure, negociem, pactem, treballem, sobretot que no sigui directament, o jo com a psicòloga no ho posaria com un aspecte punitiu, si no fas això, trec el wifi, o si no trec això, si no fas això, trec la connexió, sinó una mica abordar-ho des de, explica'm què fas quan estàs a les xarxes, explica'm, ostres, que sou més de mirar directes, de mirar tal, o d'enxufar-vos amb YouTubes continus, amb pel·lícules contínues, i no parar. Escolteu, us sembla que comencem, com que això va per llarg, i també per la nostra salut mental i emocional, us sembla que puguem treballar, no sé, X hores al dia, sempre al començament, i això és la pauta que tu els educadors també tenen molt present, no una imposició, sinó una invitació. I una vegada es va provant l'assaig i error d'aquesta invitació, i ja estic parlant de dies, a veure si funciona o no funciona, aleshores tancant més aquest límit que tu comentaves. És a dir, mira, ostres, ja veig que et costa, veig que està sent difícil, mira, et sembla si jo mateixa a les nits tanco el wifi o engeguem i el posem en marxa de 9 del matí a 11 del vespre? Us sembla bé? Evidentment, aquí hi haurà de tot, eh? No puc generalitzar, perquè hi haurà famílies que ho sabran fer i ho podran fer, i també hi haurà famílies que això serà un element d'atenció afegit. Aleshores, s'ha de mirar cas a cas. Jo sí soc partidària de pautar els temps d'exposició a les pantalles i d'exposició a... No només del temps, sinó també de la natura de les connexions. Com tu deies, bueno, doncs hi ha determinats continguts que generen més addiccions que d'altres, no? Siguin videojocs, siguin moments de play, siguin moments de jocs online, de partides, de jocs, d'altra mena de jocs. Per tant, insisteixo, aprofitem aquest temps de confinament per donar les pautes a que el propi adolescent s'autoreguli i no ho visquin des de la coerció, i perquè l'únic que aconseguirem, si ho fem des de la coerció, és el confinament dintre del confinament. Que ens diguin que està fent una cosa i en facin una altra. I no és el desitjable.
Doncs, Isabel, no sé si ens deixem alguna cosa també, és algun consell més que ens quedés per comentar. Entenc que un d'ells és mantenir la calma, no?, i la paciència i intentar
sí.
pensar a llarg termini, no? No voler
extra
solucionar
dosi. Tot. Aquí està, dosi extra de paciència mútua. També un missatge, a veure, no sé, intueixo que també ens escolta algun adolescent. Jo també tinc un missatge per ells, i és que per nosaltres els adults tot això també és nou. I ens està superant a tots, i és veritat que després del confinament vindrà un moment d'esgotament emocional, un moment d'esgotament psicològic, i també voldria convidar-los a tots a que facin un exercici d'acostar-se als seus pares. Ara els parlo als adolescents, no? Acosteu-vos als vostres pares, mireu, intenteu empatitzar amb aquesta angoixa que tots estem vivint, que és una angoixa que pot venir donat pel fet que estem treballant a casa, o pel fet que hem perdut la feina, o pel fet que ens dividim, tenim fins adolescents i fills petits a casa i hem de dividir l'atenció entre tots plegats i no perdre tampoc l'equilibri i de més. I també pot ser un moment molt maco perquè els nostres fills s'adrecin a nosaltres i ens busquin i vulguin estar amb nosaltres pensant en... És molt dur dir això, no?, que d'això en sortirà algú bo, però estic plenament convençuda que d'aquesta crisi hi ha petits brots d'oportunitat en termes de convivència, en termes d'aprenentatges diferents. M'he deixat de parlar, per exemple, de com hem d'afrontar l'exigència acadèmica. I quan més puja l'edat, és veritat que, sobretot, tots sabem, els que esteu a segon de batxillerat, ho estan passant malament perquè s'enfronten a la incertesa d'una selectivitat que ningú sap com serà, no? Doncs davant de tot això, com hem de reaccionar els pares? Com els hem d'obligar que estiguin allà davant de les sessions online? Hem de relaxar, hem de deixar que facin el que vulguin? Doncs, de nou, la recepta és l'equilibri. L'equilibri passant perquè sí que hi ha un objectiu a llarg termini, que és que el curs l'acabin més o menys bé, però no sense descuidar, sobretot sense descuidar que els altres aprenentatges que s'estan fent aquests dies són tan o més importants que els aprenentatges acadèmics que estan aprenent a través de les pantalles. Aprenentatges en terme, això, resiliència, autogestió, autodisciplina, gestió de les emocions. Aquest està sent una oportunitat extraordinària per treballar dintre de casa l'escolta interior, l'escolta d'un mateix, què vull fer quan surti d'aquí, com gestiono tantes hores al dia. Tots aquests aprenentatges, la vida quotidiana allà fora no ens ho deixa fer, perquè estem tan accelerats que no tenim temps per pensar en tot això. I ara segurament ens estem enfrontant a tot això. Per tant, com a pare i com a mare, crec que hem d'encoratjar el fill i filla a que facin aquesta mena d'aprenentatges. Si a més també fan l'acadèmic, fantàstic, fantàstic, i s'ha de fer, eh? No és un o l'altre, són tots dos. Però que si el fill veiem que mostra dificultats de concentració, dificultats de seguir les classes, d'acabar els deures, bueno, entenguem-ho, comprenguem-ho i sobretot posem en valor tots els altres avantatges que sí que estan fent. I amb això després acompanyar-los a tornar, evidentment, al compromís acadèmic que no poden deixar estar. Aquest és l'únic que volia afegir.
Doncs, vale? Moltíssimes gràcies per aquesta estona i esperem que pugui ajudar.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Algú, almenys en aquests moments complicats. Que vagi bé.
Així esperem. Adéu, vagi bé. Adéu.